Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell va començar a la sintonia de Catalunya Ràdio i que des d'aquesta temporada fem a VilaWeb i a www.linternauta.cat, on sabeu que cada dimarts podeu començar a descarregar-vos el podcast. Vaja, si esteu subscrits al podcast, us baixa sol, però si necessiteu la referència del programa que estan fent, www.linternauta.cat. Les últimes setmanes, no cal dir-ho, són unes setmanes pleníssimes d'informació internacional i feia temps que volíem parlar una miqueta de la incidència d'internet, del que està passant en algunes d'aquestes societats. Pensàvem sobretot en les societats àrabs i musulmanes, que no és el mateix, però és evident que aquesta setmana també tot això que està passant a Japó, al Japó, doncs provoca un interès molt específic. I el convidat que nosaltres havíem triat per parlar més aviat del món àrab i musulmà resulta que també té alguna connexió amb el Japó, per tant farem els dos plats en el mateix dinar. El convidat és Jordi Gionard. Jordi, què tal? Com estàs?
Hola, què tal?
Jordi Gionard és arabista i periodista. Suposo que molts de vosaltres seguireu el seu blog Interpretant el món àrab i l'islam, un blog que està als blogs de VilaWeb, blogs.vilaweb.cat/àrab-islam. És una persona que fa molts anys que coneix de primera mà aquella societat, que ja ha viscut, que ja ha treballat i que per tant sap molt bé tot el que està passant i que ens pensem que ens pot ajudar a interpretar com és que de sobte passen aquestes coses i quin paper hi tenen les tecnologies, quin paper té sobretot internet en obrir finestres en el món àrab i musulmà. En Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres, el Martí Crespo, com sempre, preparat per fer-nos el seu informe després de la sintonia del programa.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Aclarir per aquells que, com que ens escolteu en podcast, no sabeu en quin dia som exactament, que diguem, la situació ara mateix, l'última hora del Japó, és dimarts al migdia, quan estem gravant aquest programa, doncs una tercera explosió a la central nuclear de Fukushima. I indicis de que realment ja n'hi ha molta radiació en l'aire, o n'hi ha bastant radiació a l'aire, fins i tot arriba ja en petites dosis a Tòquio. No sabem si això anirà pitjor, esperem que no, però és impossible saber-ho ara mateix. Per tant, tot el que parlem, ho parlem en aquest marc. Martí Crespo, explica'ns una miqueta més qui és Jordi Gionard en el teu informe.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, això, com deies ara, amb permís de la greu crisi humanitària i també nuclear al Japó arran del tsunami de divendres, més a prop de casa nostra, tot i que hem perdut una mica el fil, continua oberta la revolta social al Magrib, on s'ha destacat molt justament el paper doncs, de xarxes socials com Facebook o Twitter, doncs, tant en l'organització com en la convocatòria doncs, d'aquestes protestes des del gener passat. Després de la fi dels règims de Ben Ali a Tunísia i de Mubarak a Egipte, que estaven aferrats al poder des de feia 20 anys i 30, respectivament, que no són pocs, semblava que la següent fitxa del dòmino doncs, seria la Líbia del coronel Muammar al-Gaddafi, que en fa 40 que és el poder, però bé, de moment sembla que manté el control i o resisteix, diguem-ne, aquest règim, però en tot cas el que sí que és previsible doncs, és que les coses ja no seran com abans tant en aquest país com en la majoria de països del Magrib, inclosos doncs, Algèria o el Marroc, i per extensió el que anomenem el món àrab. No? Per comprendre millor doncs, què passa a l'altra riba del Mediterrani, que la tenim tan a prop, però alhora mentalment a vegades la tenim molt lluny, doncs des de fa una setmana el periodista i arabista Jordi Lleonard publica un blog, que és aquest, l'Interpretant el món àrab i l'islam, blogs.vilaweb.cat/àrab-islam, on posa l'èmfasi doncs, en aspectes de les revoltes doncs, que no solen sortir als mitjans occidentals, els nostres mitjans, i en general, doncs, que jo crec que reflexiona, i ens ho explicarà, sobre la visió que aquests mitjans i la nostra societat doncs, sol tenir dels esdeveniments o de la realitat d'aquest món àrab o d'aquest món islàmic, que això, que el tenim molt a prop, però alhora a vegades ens costa molt d'entendre o d'entrar-hi. Pot ser, evidentment, doncs, per la llengua, i diguem-ne aquesta és una de les claus que tu tens o que el Jordi té, doncs, d'entrar-hi amb més facilitat, perquè en Jordi, doncs, va estudiar filologia àrab, suposo, va viure 8 anys al Pròxim Orient, Síria, els Emirats Àrabs Units, Kuwait, des d'on va mantenir VilaWeb, Emirats Àrabs, durant una temporada, i doncs, des d'on ha signat milers, dèiem, sembla, 2.000 cròniques centrades, doncs, en l'actualitat, en tots els àmbits d'aquesta regió. Va cobrir unes quantes crisis polítiques i també, bé, algun procés electoral, doncs, d'aquesta zona, i el 2007 va publicar el llibre Per entendre l'Iraq, amb la campana, doncs una mica per analitzar, doncs, el període d'ocupació fins aleshores, del 2003 al 2007, i de transició en aquest país. Amb ell, doncs, parlarem de tot això i suposo que també una mica, doncs, del Japó.
Comencem pel començament, no?
Comencem
parlant... Tu fas sempre la distinció entre àrab i islam.
Sí, no és el mateix, encara que aquí sempre acaba... Sembla que hagi de ser el mateix musulmà que àrab, no és el mateix, perquè no tots els àrabs són musulmans ni tots els musulmans són àrabs. Això molta gent ho sap, i per poc que s'hagi llegit o s'hagi parlat o s'hagi viatjat, la gent ho coneix, però sempre insisteixo perquè tinc la sensació que no acabem d'entendre fins a quin punt els àrabs no musulmans tenen un pes a la regió del Pròxim Orient.
Estem parlant, per exemple, dels coptes a Egipte.
Per exemple, dels coptes, que precisament avui estava llegint un article sobre els coptes que es demanava que per què no els tenim en compte en la crisi egípcia, tenint en compte que són un grup que està immunitzat, l'autor de l'article, que ara no recordo com era, després ja us passaré l'enllaç, parlava que són els únics que estan immunitzats contra el panarabisme que han ensorrat aquests països i ha estat vivint sempre del somni de promeses que són les que no han arribat i han fet que la gent s'afarti, doncs, i demani el canvi, i també estan immunitzats a l'islamisme aquest que ens fa tanta por a nosaltres. Però en canvi no els tenim en compte. Jo personalment tinc una teoria sobre això, que és vist des d'aquí, des d'Europa, on estem convençuts que la gent, la religió és una cosa que es viu personalment i internament, i quan surts per la porta de casa no hi ha religió perquè no n'ha d'haver, això entre cometes, però m'entenc per on vaig, quan mirem a l'altre donem per fet que allà on viu l'altre tampoc no n'hi ha. I aleshores ens mirem els egipcis com a persones, ciutadans, que tenen un idioma, una llengua, una alçada i un color de cabell, però ens oblidem de que per ells, encara que per nosaltres sigui important o no, per ells és molt important el fet religiós.
Que surten de casa encara amb la religió.
Per ells és molt important. I aleshores, quan parlem d'aquests països i pensem en aquesta gent, també hauríem de tenir en compte tot això.
Hi ha un altre element, que a vegades quan es parla també del món àrab, i específicament el Magrib, que és que això, moltes vegades ens oblidem, doncs, que, per exemple, tant Algèria com el Marroc, no tota la població és àrab en el sentit estricte, o sigui, ètnicament àrab, provinent, diguem-ne, de les onades de l'Aràbia Saudita, sinó que són amazics, amb la qual cosa...
Sí, fins i tot al Marroc et trobes gent que parla àrab i ha parlat sempre àrab a casa seva, però són d'origen amazí, com el Gaddafi, que en algun moment de la història...
És tuàreg, no?
Sí,
tuàreg.
En algun moment...
No ho sabia.
Són com cosins molt llunyans que no... Potser de vegades no s'entenen entre ells, però tenen la seva cultura té el mateix origen. En algun moment de la història la seva tribu es va arabitzar, però han seguit vivint amb l'etiqueta penjada de berbers d'origen, o amazics, són àrabs... són com els hi diuen... amazics arabitzats.
Sí.
I hi ha gent fins i tot al Marroc que et diu que no, jo sóc berber, però no ha parlat berber mai, amazic. Però això que ja... Però no sé, el Marroc tampoc no el conec tant, encara que és el que tenim aquí al costat, perquè sempre he viscut a l'altra punta del món àrab. No sé fins a quin punt és una cosa... no sé si dir-li folclòrica, una cosa així...
No, ara n'hi ha canvis.
Simbòlica a nivell familiar, però...
La nova Constitució, per exemple, reconeixerà l'amazí com a llengua nacional també del Marroc. De tota manera, a tots ens ha sorprès molt, no?, aquesta revolució imprevista. El tema libi és més complicat, no?, però el que ha passat a Tunísia, a Egipte, I a tots ens arriba també aquest tantam de dir internet i les xarxes han jugat un paper important, primer, perquè n'hi ha una població jove que és majoritària, perquè aquesta població està connectada a internet, 40 milions d'internautes a Egipte, per exemple, i perquè a través d'internet, com que no pot haver els sistemes de control tradicional, i segurament el Jazeera aquí també juga el seu paper, doncs han vist la realitat de la resta del món i han decidit que volen ser com la resta. Tu subscriuries
això? Internet ha tingut un paper molt important. El que és, això que em parlen de la generació Twitter o la generació Facebook, evidentment ha tingut molt, ha estat un dels protagonistes, però ha estat protagonista perquè hi ha la generació al davant. La generació jove té unes eines que són aquestes d'internet. Si no existís internet hauríem fet servir una altra eina, com en altres èpoques no han fet servir d'altres, quan van fer caure el Xa a Iran o quan hi havia revoltes anticolonials a Egipte. No hi havia internet, però la gent, hi ha una generació que en un moment donat diu ara canviarem.
Però...
i ha coincidit que aquesta generació que ara vol canviar té internet a l'abast. I també internet, l'avantatge que té pels revolucionaris o per la gent que vol fer caure el sistema o vol canviar el seu país i canviar el món, l'avantatge és que internet és immediat, en qüestió de segons veus que està passant a una altra banda i crea aquesta complicitat amb altra gent que està vivint el mateix que tu immediatament. No han de passar... suposo que abans les revoltes també s'extenien, però
més
tot
lentes,
vol un temps. Aquí és immediatament gent de tot arreu que està veient què passa a tot arreu i es pot aixecar i queixar-se i protestar alhora. I això fa que tot s'acceleri molt més ràpid. I per això ens ha sorprès potser tots que en qüestió d'una setmana, quatre dies, un règim que estava de fet com consolidat i semblava que no havia de caure de cap de les maneres... ha donat la volta a la truita.
Escolta, però això ja devíeu veure abans, per exemple, tu que ja havies viscut, ja devia haver indicis, no?, de que soterràniament alguna cosa es movia, o a tu també t'ha sorprès?
No, a mi m'ha sorprès, cosa que tampoc no diu molt a favor de la imatge de revolucionaris que puguem tenir dels àrabs. Sí, això és veritat. En general, segur que hi ha gent que ho sap tot i ho veu tot abans de que ho veiem els altres, però en general sempre els que hem viscut allà al món àrab i a la força de viure tant de temps, doncs, si agafes una mica de carinyo i et veus les coses una mica del seu costat, al final t'acaba emprenyant una mica aquesta, sobretot els àrabs i els sunnites, aquesta sensació de inactivitat o de passivitat que poden tenir contra les dictadures. No vol dir que la gent estigui a gust, però la gent, doncs, al final les dictadures creen unes xarxes d'interessos que al final sembla que és que com no pots fer res, el millor que pots fer és intentar no tenir imaginació, intentar no pensar i anar tirant. I la gent, amb gent que m'he trobat a països del Pròxim Orient, quan parlaves del tema, ja n'hi ha prou, les coses s'han de canviar, sempre, sovint et treuen el tema del líder, necessitem un líder. Això per qüestions històriques i religioses, sempre els àrabs han fet grans canvis a remolc sempre d'un líder. I potser Twitter, s'ha convertit, aquest nom Twitter, potser és aquest líder que esperaven. No és una persona, és una cosa que han fet molts, però és un nom darrere el qual tothom ha anat, s'ha anat convencent, doncs, que hi ha vida més enllà d'aquesta dictadura i sí que de veritat les coses poden canviar. S'ha anat fent gran, 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 i a més internet té aquesta cosa de que tu estàs davant d'una pantalla d'un ordinador i davant d'una pàgina web, si està ben feta, doncs dona la sensació que allò està molt currat i hi ha molta gent al darrere i potser és un moviment que han fet quatre persones.
Però ara, quan tu planteges el tema aquest, doncs, de la gent que es revolta, o la societat àrab, doncs, que es revolta amb els dirigents, amb els règims, clar, jo suposo que hi ha molta diferència entre el Magrib i entre, o sigui, els règims del Magrib, diguem-ne, i entre els règims del Golf Pèrsic, per exemple. Sobretot en el tema aquest, diguem-ne, de la passivitat aquesta que deies. Diu, mira, jo, mentre pugui anar fent la meva vida, doncs no em clavo gaire, doncs, amb els que ens dirigeixen i vaig fent. Bé, però suposo que el Golf Pèrsic, econòmicament, diguem-ne, la població, doncs, està bastant millor que no pas al Magrib. Al Magrib, de fet, les revoltes han començat amb gent immolant-se, no? Vull dir, gent que no podia ni pagar el lloguer, no podia mantenir la seva botigueta i s'han acabat suïcidant. I a partir d'aquí, vull dir, per una crisi, diguem-ne, molt econòmica, més que no pas la política ja hi era, però vull dir, quedava una mica amagada, però és sobretot a partir d'una crisi econòmica que la gent
Sí, arriba un moment que la gent ja diu prou.
Prou.
Va aguantant, i ha estat aguantant Egipte, Tunísia, 20-30 anys, fins que arriba un moment que ningú sap preveure i, pam, de cop, cau el mur de Berlín.
Clar, però
que
s'ho
esperava unes hores abans.
El cas de Bahrein, per exemple...
En canvi, el Golf Pèrsic, els estats petits del Golf Pèrsic, Kuwait i Qatar i els Emirats Àrabs, són una cosa excepcional, no tenen res a veure amb la resta, jo diria, ni del món. Són països molt poc, molt petits, on, mira, per exemple, Kuwait té la població de la ciutat de Barcelona, té el doble, però la meitat són estrangers i aquests no compten a l'hora de repartir els interessos del petroli. I té les terceres, quartes reserves mundials de petroli. Imagina't, a Barcelona, si tinguéssim tant de petroli, et sortirien els diners per les orelles. Tenen molts més diners dels que poden gastar. És com a Qatar, quan vam fer l'acord de Qatar Foundation i s'atacava el Barça pel tema de que és una dictadura. Aviam, és el que vaig escriure a VilaWeb. Sí, que pot sonar molt... Aviam, jo explico el que vaig escriure. Si en un país on gairebé tothom és una societat homogènia, lingüísticament, culturalment, religiosament, tothom té feina. Quan et paguen l'educació des que neixes fins que vas a la universitat, si ets espavilat, et paguen l'educació a Amèrica, si vols, a les millors universitats. I quan tornes, o treballes al sector públic, que segur que tens feina, o si ets més espavilat i més emprenedor, muntes la teva empresa amb els diners que et dona l'Estat. Hi ha estats on hi ha llocs on no paguen el lloguer. Quan et cases, et regalen una casa, amb jardí. No paga, hi ha llocs a Dubai no paguen l'aigua. Llavors, en aquestes condicions, qui vol sentir parlar de canvi? Un altre tema és si el part de la població estrangera que ve de països del tercer món doncs, viu en les condicions que hauria de viure, o el tema del reconeixement ple dels drets polítics de les dones, però si tu demanes a la gent... A veure, nosaltres sempre des d'Occident estem parlant de que tothom hauria de tenir una democràcia com la nostra, que és l'ideal, tot el món ha de tendir cap aquí, a viure com nosaltres. En siguin conscients o no, sempre tenim aquesta idea al cap. Doncs si volem que hi hagi una democràcia, doncs la majoria vota i la majoria a Qatar està bé. Això no vol dir que hi hagi una minoria doncs, que pateixi. Però el nostre sistema...
Sí, perquè així podries justificar a Franco, també.
Sí, podríem justificar totes les dictadures.
Si seguim per aquesta via, podem acabar justificant a Franco, no? Però, per exemple, ara n'hi ha hagut una diferència clara, no? És a dir, jo crec, com diu Martí, que Tunísia, Egipte, n'hi havia molta pobresa i això desencadena la revolució, no? Però com segueix l'opinió pública ara tot això que està passant? És a dir, el govern d'Egipte va fer una cosa molt bèstia que no havia fet ningú, que era tallar internet, tallar el satèl·lit, impedir Al Jazeera. No? Abans hem insinuat el tema d'Al Jazeera com una força de canvi, no?
Sí.
Almenys Al Jazeera en anglès està fent-ho molt bé. Jo Al Jazeera en àrab no la seguís, que no tinc ni idea.
Però és el mateix des de fa molts més anys.
Val. Com segueix la població tot això?
Des de sempre, des dels anys 90, la gent que de veritat es vol... La gent, jo diria, tothom que vol veure les notícies, de debò, doncs, connecta amb Al Jazeera. I l'any 99, que jo vivia a Síria, la gent quan tornava a casa seva el que feia per mirar quan es volia informar era connectar Al Jazeera. Que era, en aquella època era l'única televisió panàrab, perquè en aquella època només hi havia les televisions públiques nacionals i cada una doncs, et mostra sempre
el seu monarca.
És que diria la versió del règim, però hi havia televisions que de veritat feien riure. Si no fos per la situació en què vivien aquells països, riuries de ridículs que eren els programes i les informacions, desfilades militars i president per aquí, president inaugurant per allà.
Canals 9 una mica
més o menys exagerats. I Al Jazeera va sortir com un bolet en aquella cosa que era una veu crítica que jo diria que ha tingut problemes amb tots els països àrabs.
Però
potser menys amb el seu, Qatar.
Clar, però Al Jazeera anava a dir això. A la vegada és una televisió, no sé si pública, però si no és pública és com si ho fos, no?
Bé, allà, en aquests països del Golf, el que és públic és propietat de la família governant i és una miqueta...
Més complicat d'explicar.
Bé, el que mana, controla.
És privat del que mana,
clar,
no?
Però en
paga
aquest cas, per
sí,
tant, Al Jazeera, el regent de Qatar és el que mana d'Al Jazeera també, al final,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I sempre ha tingut un paper molt crític amb tot el... Al principi, quan la vam conèixer aquí, també se l'atacava perquè semblava una televisió islamista, però el que feien, tenint en compte que és una televisió àrab, del món àrab, que té un públic àrab, i enfocaven tot des del punt de vista dels àrabs, que és natural.
Clar.
però sempre he tingut aquell punt de professionalitat d'intentar doncs, donar les notícies com consideren ells que s'han de donar de la manera més objectiva possible. Però també fa gràcia que abans el Jazeera el criticaven perquè donaven veu a Bin Laden i ara, com donen veu als que ens cauen bé que estan fent revoltes al nord d'Àfrica, sembla que el Jazeera sigui el model ideal de televisió. Que és allò que també et deia des de com ens mirem les coses des d'aquí. Quan a nosaltres ens cau bé algú allà, figura que hem d'apostar per aquell. Sí, independentment de si la gent d'allà el vol o no, o si és el millor per la gent d'allà o no. I amb això del Twitter i del Facebook, com aquests que es revolten, és que això que digui igual sona molt demagogo, que no ve molt el cas, però a mi tinc la sensació que tinc, com aquests que es revolten vesteixen com nosaltres, són joves, fan servir aquestes eines que hem creat nosaltres i lluiten per tenir un règim com el que tenim nosaltres, és normal que ens caiguin bé. En canvi, quan veus un barbut a la televisió, doncs t'espanta, perquè si és islamista, no saps cap on vol anar. Sí, sí, i amb això del Jazeera hi ha hagut una mica canvi d'opinió en general sobre quin paper té, potser arran de cap on es decanta.
Suposo que si a la plaça de Tahrir del Caire doncs, tots els manifestants fossin dels germans musulmans, doncs probablement les coses potser no s'haurien vist amb això que deies, no? amb aquest punt d'optimisme, de positivisme des d'Occident. Respecte a això del Jazeera, és espectacular com ha anul·lat absolutament la CNN. És a dir, sí. El 2003... encara, més o menys, la CNN amb el tema de la invasió de l'Iraq doncs encara va fer alguna cosa, però bueno, clar, ja va practicar allò de l'embedded de l'equip, diguem-ne, de reporters integrat darrere les files dels Estats Units. Per tant, també era una visió, ja no esbiaixada, sinó una única visió dels dos fronts. I clar, des del 2003, vull dir, la CNN no ha fet, o sigui, en qualsevol conflicte, diguem-ne, en aquesta regió, clar, pràcticament
sí,
zero.
Tu ets d'aquí i vols saber el que passa allà, doncs és més interessant captar la traducció del que la gent allà està sentint que no seguir la CNN, perquè el que pensen a Estats Units, doncs ja ho sé, ja m'ho conec.
Jo, de fet, una de les experiències que recordo teves quan fèiem el període aquest doncs, de VilaWeb Emirats Àrabs, va ser justament la invasió, que sortien, o sigui, a la tele només vèiem doncs, les imatges de la CNN, i la CNN, per exemple, doncs, els primers dies de la invasió doncs, sortien comunicats del Tarek Aziz o sortien comunicats doncs, del mateix Saddam a la televisió pública, i clar, la CNN et feia un tall amb la frase que volien destacar, llavors te la traduïen en anglès i tu després la traduïes. Però amb en Jordi ens portaves després la resta del discurs, no? Que a vegades eren també bastant significatiu el que estaven dient. Però clar, la CNN ja no li interessava, per tant, només et clavava doncs, el que ells volien i t'ho traduïen. Tots els mitjans només parlaven d'aquell tros, no? Però vull dir, després hi havia tota una altra sèrie de discurs que, bueno, mira, la CNN no li interessava i a ningú li interessava llavors, no?
Clar que sense, de vegades també es talla o la informació s'ha esbiaixada, de vegades vull pensar tampoc no per mala fe.
No.
Perquè es detalla per aquí i el que a tu et sembla interessant doncs ho és. I potser descuides coses que o per desconeixement o per manca d'espai doncs han de quedar fora.
En el cas d'Egipte, per exemple, a mi em va cridar l'atenció la xifra d'internautes, 40 milions sobre 80, és a dir, un 50%, que per tant estaríem parlant d'una xifra equiparable a la que podria haver aquí, no? Però, clar, en un país molt més empobrit, no? I em vaig preguntar, quan parlem d'internet en aquests països, i tu has viscut en dos que segurament són extrems, no? Els Emirats Àrabs i Síria. De quina classe d'internet estem parlant? Estem parlant d'ADSLs potents? Estem parlant de...
A Síria, quan vaig arribar jo, tot just començava a implantar-se... Havien donat permís per fer algun cafè internet, que l'any anterior no n'hi havia, estaven prohibits. I el que hi ha és això, molt cafè internet, com a Iran, com al Iemen, hi ha molta gent que es passa molt... Perquè hi ha llocs on sí que es dona per fet que la gent té diners per tenir internet a casa i tots els gadgets que et puguis imaginar, però hi ha llocs on la gent no té diners i hi ha cafès internets per tot arreu. La gent es passa moltes hores connectada a l'ordinador jugant en el cafè internet. Suposo que aquestes dades d'internautes es refereixen, compten tothom que té accés.
No sé què comptaven exactament. Tothom coincidia en aquesta dada de 40 milions, no? I pensava, caram, 40 milions és molta gent.
Jo diria, s'hauria de confirmar, però jo diria que és la gent que té accés a internet, no vol dir que el tinguin a casa seva.
No vol dir que el tinguin a casa.
Però sí que és una cosa que internet doncs, està a tot arreu, a tot arreu, i fins i tot el barri més pobre del Iemen doncs hi haurà algú que tingui connexió wifi o hi haurà un cafè internet, i n'hi ha per tot arreu.
I els emirats, i aquestes zones més riques? És més...
Sí,
no sé si la paraula rica, dir rica ja has fet un somriure així...
Són, fem la gent que és d'allà rica.
Hiperrics.
És que si t'ho paguen tot i no t'has de preocupar ni per la feina ni pel futur de la teva família, no? Sí que s'han de preocupar per qüestions de seguretat, sí que s'han de preocupar, però qüestions de diners i de què serà de la meva feina, sí que són rics.
Val.
És això que em demanaves. En aquests països, sobretot els Emirats Àrabs, i especialment Dubai, on hi ha dades de població estrangera que parlen de que més del 90% de la població és estrangera, o sigui, gent que visqui a Dubai amb passaport dels Emirats és un 10% si arriba, doncs aquí la força tothom té internet perquè tothom vol estar connectat amb el seu país, i a més la vida allà, el ritme de vida és molt diferent, tens moltes hores lliures, i bé, potser un altre dia podem parlar de com es viu allà al Golf Pèrsic, però sí, és una cosa que ja internet n'hi ha per tot arreu. I a més, com som molt rics, és una cosa que s'ha implantat d'un dia per l'altre i han fet govern electrònic i pàgines web de tot arreu. A Dubai els cotxes de policia fa anys que ja porten escrita la www, la pàgina web, el cotxe, que és una cosa que ens n'en fotíem molt, i quan vaig tornar vaig veure que els Mossos d'Esquadra també ho tenien. Sí, fins i tot a la façana del Palau de Justícia van posant lletres enormes a l'adreça electrònica. És una cosa que han apostat molt per això. Tenen diners, volen ser moderns, volen estar a l'última, i com s'ho poden permetre, doncs sí que inverteixen molt en això.
Jordi, no sé si és entrar molt en detall personal, però vull dir, em podries explicar quina era la teva feina a Dubai? Perquè justament anava relacionada amb internet.
Jo a Dubai treballava de traductor a la pàgina web oficial del Príncep Hereu.
Què?
Del Príncep Hereu dels...
A veure, torna-me a dir això. Tot Dubai treballaves de
traductor
de la pàgina web del Príncep Hereu de Dubai.
Hi ha un senyor, tampoc no té molt d'interès, però fa gràcia perquè és una anècdota molt... A mi em fa gràcia. Un senyor que és pròxim a la família reial va proposar al Príncep Hereu, era l'hereu però era el que tallava el bacallà, el seu germà gran... És el que sortia als retrats, però el que manava sempre era ell.
Era el ministre de Defensa dels Emirats, oi?
Sí, tot el que té a veure amb la seguretat, policia... Ara és el primer ministre. Doncs aquesta persona li va proposar al Príncep Hereu de fer una pàgina web sobre la seva persona. Farem una pàgina web sobre tu. Et sembla bé el projecte? Sí. Paga. I va pagar. Va bugar un munt de diners, va muntar una pàgina web on es parlava del que feia aquell senyor, el Príncep Hereu. Que si ara visita això, que si ara inaugura allò... També és poeta, i hi havia la poesia...
Poeta.
És poeta, i li agrada molt l'hípica
l'esport. O sigui, porta la policia i és poeta. Res a dir. Els àrabs sempre han barrejat...
Sí.
Tenen una certa tradició, tenen una tradició riquíssima poètica, molt més que els occidentals, i tenen grans guerrers que han sigut poetes, per tant, no res a dir.
I tu t'enfrontaves, no?, a la traducció d'aquestes poesies?
Sí, haig de reconèixer que hi ha alguna que era tan complicada que la vam deixar córrer. En tots els... Hi havia, perquè la traduíem a l'espanyol, a l'anglès, al francès, a l'alemany i al japonès. I n'hi ha alguna que vam deixar per impossible, i el director ja ens va dir que no calia que traduïssim perquè era... hi havia alguna cosa molt difícil, però d'això, ens dedicàvem a això.
Treballaves d'això?
Treballava d'això. I arran d'estar allà... Doncs,
I vas conèixer el príncep aquest?
No, no ens va ni veure mai. Mira que em feia il·lusió fer-me una fotografia amb ell.
Sí, clar. Una vegada estàs allà, escolta'm, una
perquè
foto, no?
Després ens van dir que no li feia molta gràcia la pàgina. La mantenia mantenir-la, però no era una cosa que li fes molta il·lusió.
Vaja.
Bé, tampoc, no, com no el coneixem, no sé, no sabem... I arran d'estar allà, doncs, em van proposar des de l'avui començar a escriure per ells i
vas començar a explicar la visió d'aquest món.
Sí, va coincidir que al poc temps d'arribar allò, doncs, va començar tot el tema de la crisi de l'Iraq, que si l'envaïen, si feien la guerra, si no, i
seguint amb les preguntes personals, el tema japonès?
També el toco, sí, el tema.
Clar, ja és un canvi molt radical aquest, eh?
Sí. Sí, tinc família al Japó, bé, de fet, la dona és japonesa, i hem seguit, bé, com tothom, una mica més amb sentiment, perquè és una cosa que t'afecta més personalment, però hem seguit més o menys com tothom l'actualitat del Japó. Una mica més preocupats pel tema dels desapareguts, sí. Perquè tenim amics que tenen família per allà i estan molt afectats, i el tema nuclear, doncs, com sabem el mateix que sabeu tots, també preocupats perquè això no s'està mai prou lluny d'una central nuclear quan passa això.
Mm-hmm. El Japó, o sigui, tot el... Clar, suposo que no ens podem posar en la seva... O sigui, posar-nos en la seva pell, vull dir, aquí seria com un desastre afegit, no? Vull dir, com reaccionaria la gent davant d'un tsunami, d'un terratrèmol o d'una amenaça nuclear com aquestes, no? Però el Japó, suposo que tot això està molt... Bueno, per les imatges que es veuen, tot això està molt controlat.
No vull desmitificar el poble, la imatge que tenim del poble japonès, però nosaltres tampoc no hem tingut mai necessitat d'estar preparats per això, perquè no ens hem trobat mai. I crec que també els japonesos són d'aquesta manera, formals, estrictes, molt seriosos, molt treballadors, perquè la natura els ha obligat a ser així, perquè en aquell arxipèlag on hi ha tsunamis, terratrèmols, sí, monsons, huracans, de tot, si no ets molt disciplinat i molt treballador, doncs potser no s'hi podria viure.
Que els dies tornaven a sorgir, sempre que n'hi ha desastres últimament apareix la discussió sobre quina infraestructura aguantava millor. Hem vist problemes elèctrics seriosos, per exemple, els que afecten la pròpia central nuclear, hem vist problemes de tota mena, i en canvi diu que internet ha aguantat molt bé, que no n'hi ha hagut massa problema de connexió a internet en lloc del Japó. Però m'han curiosit, per exemple, perquè explicaven que algunes botigues d'electrònica, les botigues Apple i alguns del centre de Tòquio i tal, les van deixar obertes tota la nit per la wifi, perquè diu que és molt difícil trobar una wifi a Tòquio, no? Que realment és molt complicat, no? I que es veu que els telèfons mòbils fallaven, la xarxa de mòbils tenia més problema, no? Clar, no m'imaginava jo que fos... És a dir, si a mi me diuen no trobaràs wifi a Tòquio, no m'ho imaginaria mai, això.
Parlant d'Apple, perdona, em van comentar una amiga que té la família a Sendai, que és just davant de l'epicentre, sí, del terratrèmol, va poder contactar divendres, dissabte, el cap de setmana, amb una amiga d'allà que té iPhone. Jo les qüestions tècniques no les conec, però és curiós que aquesta noia que està al Japó amb un iPhone podia trucar a l'estranger, rebre trucades, però els seus amics, l'altra gent que té altres telèfons, no. No sé si té a veure amb
no,
això.
No sé per què.
No ser
que estiguin trucant per internet, via
o
Skype.
FaceTime, o...
N'hi ha hagut moltes empreses que han reaccionat molt. Cal dir, per exemple, que Google ha creat un sistema per buscar i trobar persones desaparegudes molt ben fet, que Skype, per exemple, ha obert completament, s'ha dit, ha donat crèdit gratuït a tothom que vulgui telefonar des del Japó, o al Japó és completament gratis, no estan cobrant res. I n'hi ha hagut una, això mateix que dèiem de les botigues Apple, etcètera, n'hi ha hagut una solidaritat del món tecnològic molt gran, que han reaccionat molt ràpidament en aquest cas per alleugerir mínimament, clar, perquè tampoc, bueno, una trucada i sentir la veu que vol sentir, en aquests casos segurament té una importància molt gran, no?
El problema greu que es troben és que la gent no té accés a aquest telèfon.
Ah.
Estàs esperant una trucada o... És que, de fet, clar, on ha desaparegut tot el poble, no hi ha... La gent, el teu familiar, encara que estigui bé, no se sap on és, no se sap si tindrà accés a un telèfon, aquest és el problema. Però està bé que les empreses, en aquest cas tecnològiques, hagin fet una miqueta aquesta funció de...
Sí, per exemple, Google va muntar en qüestió d'hores un servei amb Google Maps que tu podies entrar, posar el nom de la persona que estaves buscant, si algú tenia alguna notícia sobre aquesta persona te donava l'avís, o al revés, podies dir soc fulano de tal, si algú m'està buscant que sàpiga que estic viu, etcètera, etcètera. I realment van muntar amb una eficàcia i una velocitat molt espectacular.
Sí, en general és una mica, hi ha una tendència, no? Vull dir, amb el terratrèmol d'Haití va passar el mateix, vull dir, al cap de molt poques hores Google ja tenia traduït en crioll haitià, doncs, tot de pàgines, tenia traductors, vull dir que, en certa manera, ara també hi ha un fenomen, doncs, que es va veure ja amb Haití, amb el tsunami també ha passat, que són tot el tema dels mapes col·laboratius d'emergències, no? Que són mapes on pots veure doncs, les necessitats de cada zona, on hi ha alarmes, on hi ha, doncs, on han saltat, diguem-ne, les emergències. Això molt gràficament i col·laborativament. Vull dir que realment sí que internet, amb el tema aquest d'emergències o de catàstrofes, és ràpid, les eines hi són, o sigui, aquests mapes doncs, funcionen doncs, amb un servidor de mapes doncs, que ja és col·laboratiu, i per tant jo crec que cada vegada tindran més pes, no? I llavors, si a sobre les empreses de comunicacions faciliten que la gent es pugui connectar doncs, a aquestes, o pugui accedir doncs, a aquesta informació, doncs molt millor.
Està bé que últimament tenim tot de bones notícies, encara que siguin relacionades o com a resultat d'una mala notícia, bones notícies relacionades amb internet i totes aquestes empreses, tant per les revoltes d'Egipte i de Tunísia com per això, per
l'utilitat. Per desastres. Sí. Passa que realment la situació al Japó és molt difícil, eh? Jo penso que no ens fem la idea de l'abast de la tragèdia, no? N'hi ha uns mapes, el New York Times té a la seva pàgina uns mapes que tu pots anar sobreposant com era abans i com és ara, que són realment esfereïdors, és a dir, quilòmetres quadrats absolutament arrasats, on no queda res, ports que han desaparegut del mapa, zones de vegetació, que això no en parla ningú, però evidentment no té cap importància la vegetació al costat de les persones, no? Però vaja, boscos sencers arrasats, completament arrasats, i clar, i ara tots a l'espera del que passarà amb aquest tema nuclear, que pot ser molt més, vaja, pot complicar moltíssim. És clar, avui per exemple Reuters ja deia, ja afirmava que el govern japonès estudiava un pla per evacuar Tòquio. No me sé imaginar jo com s'evacua Tòquio, no? Perquè allò deu ser... Bueno, immens, no? Deu ser com
és molt gran. És...
Com traus a la gent d'allà, no? Vull dir, és...
És que no...
No m'ho sé imaginar, no? Pot ser...
És que és cosa... això, com imaginar-te l'infinit. Et quedes així sense paraules, la ment en blanc, i no... Evacuar Tòquio, si s'ha de fer, es farà, però, clar, sembla una cosa...
Jo crec que no hi ha país on
o sigui, fora de la capacitat de qualsevol estat desplaçar tot tot el personal, milions i milions de persones... No, és que la gent on ha d'anar.
Sí, sí, és molt complicat, és molt complicat, evidentment.
No m'he quedat així perquè, és que, clar, esperes només que no, doncs que no vagi a pitjor, que la cosa doncs, es pugui controlar, a l'espera de que la gent trobi els seus familiars i doncs que es vagi tancant el recompte de tot, recompte de víctimes, recompte de desperfectes i que pugui la gent doncs, posar-se a treballar. Que això és el que tenen ganes de tirar endavant.
Hi ha una qüestió tecnològica que em va impressionar molt en un dels molts vídeos que ha circulat aquests dies. N'hi ha un que es veu perfectament des de, diguem, uns segons abans del terratrèmol, com el terratrèmol creix en intensitat dins d'una casa, no? Que ha de ser una sensació esfereïdora, no? Estar allà dins. Però n'hi havia una pantalleta amb un mapa del Japó i avisava del terratrèmol uns segons abans de que existís. Es veu que això és com un sistema d'alerta que n'hi ha?
Sí, hi ha un sistema d'alerta, però no sé, jo sincerament no sé a quin qui en disposa. Jo el vaig veure un cop a la televisió, estan aquí a TV3, parlaven del tema del terratrèmol, si sortia una senyora que tenia una casa com de ciència-ficció, resulta que era una responsable del tema d'aquest d'investigació, d'un centre de recerca i d'investigació sobre terratrèmols, i tenia a casa seva aquesta alarma que quan capta el centre de terratrèmols o la central de dades que tenen allà a Tòquio, que s'acosta o que hi ha possibilitat d'un terratrèmol fort, envia un senyal i en aquest altaveu que tenen al menjador de casa els avisa. D'aquí 15 segons hi ha un terratrèmol, 14, 13, 12. Sí. O sigui que la tecnologia existeix i hi ha gent que ja en disposa. Però a les llars no sé fins a quin punt això és una cosa que està implantada.
En qualsevol cas és impressionant.
Jo tinc la sort també que la família de política doncs, viu en una zona relativament tranquil·la.
El Japó... relativament tranquil·la al Japó vol dir molt moguda comparat amb...
Sí, hi ha el terratrèmol, els que toquen de tant en tant, però aquests últims anys quan hi ha hagut algun fort sempre ha estat bastant lluny.
S'està acabant ja una mica el temps del programa. A mi m'agradaria tornar al món àrab i islàmic. Per preguntar-te quina sensació tens tu, és a dir, què penses que ha canviat? Això de Líbia ho pararà tot?
Mira,
és
podem,
molt estrany
ja que no n'hem parlat, podem fer un comentari sobre Líbia,
fem,
que
fem.
Així com a la sensació que tinc que sí que és Egipte i a Tunísia la gent ja n'ha dit, però ja ha sortit al carrer per dir prou, perquè és que no es pot viure així, perquè hi ha molt d'atur i moltes mentides, hi ha quatre que s'emporten tots els calés i no reparteixen. En canvi, a Líbia, jo no la veig com una revolta per la democràcia, encara que els mitjans d'aquí la presenten així perquè en el fons és el que ens agradaria que passés, sinó que hi ha unes tribus que veuen que tot el pastís, el petroli, se l'emporta les tribus del Gaddafi, ells també volen sucar, i diuen, doncs ara estem contra el govern.
Sí, tu vas fer un,
si no,
bloc, un article al blog explicant
això. Si no, no s'entén que d'un dia per l'altre tota una regió, de cop, es revolti. El 100% de la població d'una regió, que casualment és tots pertanyen a unes tribus concretes, es revolten. I també, així és el cas, així s'entén que els soldats, encara que molts soldats, encara que cobrin de l'Estat, doncs són fidels als revoltats perquè són la seva família i són la seva tribu. També, a més, en un país on em sembla que el 10% no estan afiliats a cap tribu, però el 90% doncs, pertanyen a una tribu. I això vol dir que tu convius amb uns veïns que són de la teva tribu, quan necessites feina busques ajuda en aquella gent d'aquella tribu, i és una cosa més de poder entre lluites per controlar l'estat de famílies importants que no pas una lluita per la democràcia. Evidentment que Gaddafi és un dictador i hi ha molta gent que ha patit la repressió i hi ha gent que vol viure en un país en democràcia, però la gent que hi ha al darrere d'aquesta revolta militar
no està clar.
Bueno, volen prendre el poder, després ja veurem cap on van. Tampoc no desconfiarem del que vulguin fer, però el fet és aquest.
Però això que està passant a Líbia o en un altre extrem, l'entrada de l'exèrcit saudita a Bahrein, tot això pot parar. Semblava que això era com un dòmino, no? Que anaven caient peces.
Perquè això és el que ens agradaria que passés aquí.
Ah.
Això a mi em veu... Val. Vaig fer un cop una entrevista, és el que crec jo. Jo crec que un cop vaig fer una... Quan estava a les eleccions a l'Iran, quan va sortir escollit l'Ahmadinejad, vaig entrevistar el director d'una agència de notícies i em va donar un titular i aquell titular em va obrir... Per mi em va obrir els ulls. Em va dir que... Li vaig demanar pel canvi, perquè tothom feia preguntes sempre del canvi, del canvi, del canvi. I ell deia, sempre parleu als estrangers del canvi perquè voleu que hi hagi canvi, no perquè n'hagi d'haver. Doncs això del dominó és, ens agradaria que hi hagués un dominó i que els àrabs visquessin en societats democràtiques. Ens agradaria. És un desig, però no és una anàlisi. Perquè el que passa allà és el que passa. I després el que m'agradaria a mi és diferent. I si l'Ahmadinejad em cau malament, no diré perquè em cau malament que ha robat les eleccions o que hi ha hagut, que ha manipulat els resultats. És probable que hagi estat així, sí, però ho diré perquè tinc proves, no perquè em cau malament. Bé, de l'Iran parlarem un altre dia, si voleu.
De l'Iran parlarem un altre dia.
I de Bahrein, si ja tens, parlem ara, sinó un altre dia també.
Bueno, se'ns està acabant, però no vindrà de 3 o 4 minuts.
Doncs de Bahrein, el que passa a Bahrein ja fa molts anys que hi ha de tant manifestacions, que hi ha presos polítics, hi ha repressió, hi ha contenidors cremats els caps de setmana.
Oh, sí.
Ja fa temps que passa això. Però ara, com veiem que el món àrab hi ha dos o tres països que es revolten, mires què passa a la resta i dius, aquí també hi ha una d'això, i ho relaciones. És veritat que el que passa al Iemen i a Bahrein ara ha crescut en intensitat com a resultat, com a conseqüència, com a contagi del que ha passat al nord d'Àfrica. Però el problema, les bastonades de la policia i les manifestacions i els presos polítics a Bahrein ja hi eren. Però que ha pujat d'intensitat, Iran vol guanyar influència al Golf, també ajudant a tombar el govern de Bahrein. El rei doncs, de Bahrein ha convidat els saudites perquè facin de contrapès, i això sí que no sé cap on anirà.
Recordem que estem acostumats a mirar els mapes des de la terra i s'han de mirar des del mar, i que Iran i aquests països estan al costat. Exactament, al costat. Si mires la terra sembla que has de pegar una volta molt llarga, però si mires el mar...
A més, a vegades l'oposició xiita és molt activista, militant, pro-iraniana. en general.
Molt bé. Jordi Llonart, ha estat un gran plaer tenir-te aquí a l'internauta, que ens ajudes a entendre un poc aquesta realitat internacional tan moguda que visquem. Esperem que tot vagi bé amb els teus amics japonesos.
No, gràcies.
Que tot acabi bé. Esperem que acabi tot bé al Japó i que la seva única feina tinga que ser recuperar-se d'aquesta tragèdia natural i que no es compliquen més les coses. Gràcies, encantat de tenir-te.
Gràcies a vosaltres.
I de moltes de les anècdotes que ens has explicat. Martí Crespo, ens veurem la setmana vinent.
Això mateix.
I a tots vosaltres també, fins la setmana vinent a ser l'internauta.
L'internauta. El fem perquè podem.